Ramos, un llamado escuadrón policial y militar del presidente de la capital norteamericana, marina por la seguridad extraordinaria.
Solidaris, Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. A la fotògrafa Pilar Aymerich, guardonada recentment amb el Premi Nacional de Fotografia del Ministeri, no li agrada el verb disparar. Diu que li sembla un concepte molt violent. El que fa, segons explica, és pescar les imatges, llença l'am i espera, pacient, després d'un procés de reflexió. El mateix procés de recerca i d'investigació que segueix el fotoperiodista Juan Carlos Tomasi quan és sobre el terreny. Ho testimonien els 25 anys de feina en incomptables crisis sota el paraigua de Metges Sense Fronteres. Tomasi, mestre i referent de professionals com la nostra col·laboradora Anna Surinyac, ha dignificat la fotografia humanitària que arrossegava uns clixés dels quals s'havia de fugir. Dels nens famèlics envoltats de mosques s'ha passat, gràcies a la seva petjada, a imatges desbordants de dignitat, tot i la duresa que les envolta. Tomasi ha trepitjat els racons més inhòspits del planeta, llocs aïllats en països ofegats per les polítiques especulatives del nord global o per desastres naturals. Ha conegut les comunitats que hi viuen, s'ha impregnat de la seva cultura, del context. La seva mirada sempre és horitzontal, la seva fotografia humanista, memòria històrica. Tomasi, tartamut des dels 4 anys, desprèn una passió i un compromís intactes, però també un dolor sostingut que s'ha anat acumulant després de documentar tanta violència, tanta mort, tanta desesperació. La impotència més gran, assegura, és que en 25 anys no ha canviat res. Són els mateixos els que mouen els fils i els mateixos els que en reben les conseqüències. A pocs dies, perquè arrenqui a Barcelona el World Press Photo, parlarem de si una fotografia pot fer trontollar estructures, si serveix per remoure consciències. Tot això en un escenari d'intoxicació visual, en què la majoria de les imatges que consumim són captures ràpides, sense una feina de documentació al darrere, que ens saturen tots els aspectes de la vida.
Solidaris. Tothom té una història.
Conflicto de Yemen ya lleva más de 5 años desarrollándose.
Pablo Tosco, fotoperiodista independiente.
Son 5 años en donde las personas han perdido sus hogares, han perdido sus medios de vida, han tenido que buscar refugio desesperadamente dentro del país y fuera del país. Y después un detalle que no es menor, que el conflicto ha provocado una de las mayores crisis humanitarias, con 25 millones de personas en situación de necesidad, tanto de refugio, de comida o de agua, y que esta situación ha llevado a una hambruna tremenda. En ese contexto es que conocemos a Fátima, que una vez que regresa a Coromeira, su pueblo natal, después de haber sido desplazada por el conflicto armado, empieza a vender pescado y con pequeñas ganancias y apoyo de diferentes organizaciones, logra comprar un barco que es el que le permite salir a pescar y desarrollar un medio de vida sostenible para ella y controlado, gerenciado y donde las decisiones las toma ella.
Títol de la fotografia, Yemen, la fam, una altra ferida de guerra. Autor, Pablo Tosco. Guardó, Premi World Press Photo a la millor fotografia en categoria de temes contemporanis. Descripció. La Fàtima i el seu fill Ali pesquen en una petita embarcació de la badia de Hor Homeira. La Fàtima va vestida amb un niqab que només li deixa les mans al descobert. El poble on ha decidit tornar va ser devastat per la guerra. El jurat ha premiat la fotografia com a símbol de la resistència.
Ella decide dónde tirar las redes y ella luego decide qué hacer con el pescado y con la venta del pescado decidir dónde invertirlo, ¿no? Ha encontrado un espacio, una grieta en la sociedad que le permite cuestionar y hackear el rol tradicional del hombre y desarrollar una actividad económica que le permita a ella sostener su vida, ¿no? En todos estos años de trabajo he tenido el privilegio y la oportunidad de acompañar a muchísimas mujeres. Un denominador común es que las guerras y los conflictos armados están promovidos y perpetuados por los hombres, y en ese contexto de tragedia, de pérdida y de vulneración de casi todos los derechos, es la mujer la que sostiene la vida, ¿no? La que día a día cuida, la que día a día perpetúa que haya un plato de comida, un techito y un vaso de agua para sobrevivir, ¿no?
El fotògraf ens revela com s'ha fet la fotografia.
Durante todo el día que compartí con Fátima, en ningún momento yo tuve la oportunidad de verle los ojos. Ese fue como uno de los primeros desafíos, cómo construir una relación empática y de alguna forma de confianza para que ella pueda no solamente poner en palabras lo que ha vivido, la tragedia que ha atravesado, sino también que yo la pueda acompañar en su día a día.
Pablo Tosco és un dels 45 fotògrafs guanyadors del World Press Photo d'aquest any, considerat el concurs de fotoperiodisme més prestigiós del món.
Empiezo a trabajar en Oxfam Intermón, haciendo registro y bueno, documentando los proyectos de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria que tenía en diferentes países. Y bueno, la fotografía empieza a aparecer y empiezo a hacer un trabajo de registro fotográfico en paralelo a la producción de documentales.
Amb en Pablo i amb la Sílvia Omedes conversem sobre el poder de la imatge com a document de denúncia i també de com és avui la feina dels fotoperiodistes.
El meu interès per la fotografia neix a casa.
Sílvia Omedes, directora de la Fundació Fotogràfic Social Vision, encarregada d'organitzar el World Press Photo a Barcelona des de fa 17 anys.
Tinc una mare que dedica uns anys a ser fotògrafa professional, ho abandona aviat, però recordo amb molta claredat el dia en què ella m'ensenya com funciona la seva càmera, m'asseu als seus genolls i m'explica la velocitat, l'obturador, la llum... Una bona imatge fotoperiodística ens impacta no només per la informació que comparteix, sinó per l'emoció i per la seva capacitat d'interrogar-nos. O sigui, una bona imatge fotoperiodística ens interpel·la emocionalment i intel·lectualment.
A eso yo le sumaría que si la fotografía te puede generar una última pregunta, que es interpelarte a vos, ¿qué es lo que te hace sentir? ¿Qué es lo que te genera? ¿No? Y me interpela desde ser consciente de los privilegios que tenemos aquí, una vez que está mirando una fotografía tomada justamente en otro punto del planeta, donde son evidentes las desigualdades, la vulneración de derechos, de alguna forma nos empieza a hacer conectar con una lectura del mundo un poco más holística, si se quiere. Son situaciones de desigualdad e injusticia que tienen responsables.
Aquestes imatges costa veure-les, perquè han de ser els editors qui les detectin, han de ser els autors qui les facin, i sobretot ha d'haver-hi algun lloc on es difonguin. Avui en dia hi ha molts mitjans més aviat alternatius que estan difonent i sent còmplices d'aquests relats. Un ha de saber on trobar aquests treballs de qualitat.
I ahí es donde está quizás el desafío de nuestro trabajo, hacer una pausa y intentar, como decía Kapuscinski, ¿no? Estar, mirar, oír, pensar y compartir. Y el compartir lleva tiempo.
Sílvia Omedes i Pablo Tosco coincideixen en que els interessos polítics i econòmics dels mitjans de comunicació han deteriorat la qualitat de la feina del fotoperiodista.
Si ens fixem, un va als quioscos i veu pràcticament la mateixa fotografia publicada per diaris diferents. Això és que hi ha 6-7 agències internacionals que nutreixen uns grans servidors que ofereixen imatges cada dia a tot tipus de mitjà. Mitjans més progressistes, més liberals... Quan un té que vendre i vol aconseguir molts clients, va promovent que les fotografies que ven siguin les que tinguin menys context, aquelles que seran publicades per més tipologies de clients, m'explico? Per tant, tots estem des de fa més de 20 anys consumint les mateixes fotografies, el que propicien que tinguem una visió muy homogénea del mundo.
Vemos cómo redacciones han ido desmantelando de alguna forma sus servicios de fotografía, vemos cómo en algunas redacciones y en algunos medios de comunicación desaparece la figura del editor gráfico, hemos visto un deterioro de las condiciones de trabajo y de contratación también de los fotógrafos y las fotógrafas. Es casi anecdótico quizás el pago que uno pueda recibir por la publicación de una fotografía en algún medio de comunicación.
fashion magazines. Oh, what a world it seems we live in, straight men.
La història del World Press Photo comença l'any 1955, ara fa 66 anys. En aquella època, la fotografia digital no existia i no era tan fàcil com ara manipular una imatge. Tampoc hi havia telèfons intel·ligents ni xarxes socials. Però no són els únics contrastos respecte al present. En la primera edició del concurs hi van participar 42 fotògrafs d'11 països que van enviar 300 fotografies en blanc i negre. Aquest any s'hi han inscrit més de 4.000 fotògrafs i el jurat ha rebut gairebé 75.000 fotografies.
Creo que la producción masiva de fotografías no nos acerca a una mejor comprensión de lo que está pasando en el mundo. Creo que justamente lo contrario, hay una con esa avalancha y con esa inundación de fotografías a veces divergen totalmente de lo que está sucediendo en realidad.
Avui en dia els autors, els fotògrafs, a peu de carrer, els fotoperiodistes tenen que estar treballant pensant quina serà la seva audiència. No només s'han de preocupar en el què fotografien i com, sinó també s'han de responsabilitzar de on està el seu públic. I com a públic tenim la mateixa responsabilitat. On són els autors? Qui són els mitjans en qui confiem? Quins són els periodistes a qui volem seguir? Necessitem activar-nos i responsabilitzar-nos d'allò que consumim.
La majoria de participants i de guanyadors del World Press Photo són homes. Una xifra en consonància amb la realitat del sector, i és que només el 15% dels professionals que es dediquen al fotoperiodisme al món són dones. Tot i que aquest any, la pandèmia ha canviat la tendència.
La pandèmia ha propiciat que molts fotògrafs treballessin a nivell local. I aquest any hi ha un 25 o un 27% de dones guanyadores. No només és per aquesta raó, això va fluctuant, no? Hi ha anys que hi ha més participació de dones i hi ha anys que menys. Aquest és un bon any, tenim moltes dones a la sala d'exposició i, per tant, acaba sent doncs, una exposició més completa i més diversa. 2021, what you think about me? I could wait a
year, but I shouldn't wait three. Boy, I don't wanna be. De cara a la propera edició, el World Press Photo s'ha proposat el repte de fer honor al seu nom.
És que es diuen World Press Photo i portem molts anys veient sobretot fotos d'europeus i fotògrafes i fotògrafs anglosaxons. Per tant, hi ha una claríssima intenció de que fotògrafs africans, d'Orient Mitjà, d'Àsia, d'Amèrica Llatina, participin i potenciïn i puguin compartir la seva mirada i les seves històries.
Solidaris. Mercè Folch. Coratge. Catalunya Ràdio. Dijous 4 de la tarda. Barri de Vilapiscina i Torre Llobeta, Barcelona.
Juan Carlos, ¿qué tal?
Juan Carlos, Anna, què tal, com esteu?
Hola, molt bé. Doncs pues mira, aquí estem, a Blana, amb tu.
I a casa teva, a més.
Home, mira, penso que és la primera vegada que ve algú a fer-me aquí unes preguntes i, bueno, que amb amics, està també el meu fill.
Juan Carlos Tomasi, 62 anys, fotoperiodista. 25 anys treballant a Metges Sense Fronteres. Ha publicat La memòria de l'olvido, a l'editorial Blume, una recopilació d'imatges sobre el seu treball en incontables crisis humanitàries i desastres naturals.
Home, està bé veure el teu entorn, no? És una casa on hi ha moltes fotografies de tota la teva trajectòria penjades a la paret.
Home, pensa que des que tinc, jo crec que tenia 15 anys, que el meu pare em va comprar la meva primera Minolta, jo crec que des de llavors pues, va haver una època que em vaig dedicar al periodisme esportiu, però després jo crec que des dels 15 anys que porto fent fotografies i de forma professional vaig estar de molt jove i després pues, des de l'any 96.
Des de l'any 96, això és molt temps dedicant a aquesta feina, 25 anys a Metges Sense Fronteres. Anna, tu vas conèixer el Juan Carlos Tomasi a la seu de Metges Sense Fronteres a Barcelona.
Sí, de fet el Tomasi el vaig conèixer a l'habitació on vam treballar després 7 o 8 anys.
Anna Sorinyac, 36 anys, fotoperiodista, editora gràfica de la revista 5 més dobles, que ha publicat El compromiso de la fotografia, una conversa amb Juan Carlos Tomasi sobre l'ofici i les experiències compartides durant els anys que van coincidir amb Metges Sense Fronteres.
Que li dèiem el Zulo i era el nostre racó, no? Allà jo vaig aprendre molt i d'allà va sortir tot el que tenim ara, no?
Tenies 22 anys, acabava de sortir del forn. N'havies sentit a parlar del Tomasi?
Doncs la veritat, ja ho sap ell que no.
No, jo no.
I de fet, quan em van portar el Zulo, no?, aquesta habitació on vam treballar tant temps, doncs em van dir, aquest és el Juan Carlos Tomasi, és el fotògraf de Metges Sense Fronteres, i jo vaig dir, molt bé, fins que vaig començar a veure imatges, no?, que hi havia com aquí, no?, penjades a les parets, i vaig dir, ostres, el tio que ha fet aquesta foto és aquest tio, i jo, això és teu, no?, i vaig començar a donar-me compte, no?, que no coneixia el Tomasi, però coneixia molt l'obra del Tomasi, no?, i jo crec que això diu moltes coses molt positives del Tomasi.
25 anys, Tomasi, a Metges Sense Fronteres, has estat a molts llocs del món, a llocs recòndics, a països com Somàlia, Sudan, Etiòpia, Afganistan. La llista és molt llarga. Mirant aquestes fotografies també veus el pes d'aquesta trajectòria. Et fa vertigen mirar enrere?
El que em fa molts cops és pensar si tenia que estar com vaig estar. Jo sempre tinc molts dubtes, no? Jo no sé si això que he fet, no? Vull dir, totes aquestes fotos que he fet, que han servit per alguna cosa, no? Vull dir, sempre em queda
aquest dubte.
Sí, aquest pensament, no? No sé, jo de molt petit he tingut la sort que soc el que jo volia ser, no? I això és, vull dir, a veure, això és un privilegi. Però jo també volia ser metge, no? I jo quan veig els meus companys metges, no? Vull dir, que estan allà sobre el terreny, no? I estan treballant, tinc una enveja molt, 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 molt sana. Però a mi m'hagués agradat ser metge perquè veus al final
el resultat, no?, de l'acció.
No? Vull dir, llavors, en el que jo faig o palana, pots intuir que es poden canviar algunes ments o algunes percepcions de moltes persones, no? Però canviar, jo crec que no he canviat res del món, ni la seva estructura, ni el seu tarannà, no? Malgrat que ho hem fet amb molt respecte, carinyo i en tot el nostre cor, no? Però jo tinc moltíssimes dubtes, no?
De si això que has fet ha servit per remoure alguna cosa.
Sí, sí, sí.
Ni una mica, no creus?
Jo sempre he tingut clar, no?, que alguna persona, que alguna ànima, li ha pogut trontollar una mica, no? Vull dir, perquè tu puguis canviar alguna cosa en el món, i ja et parlo del món comunitari o del món dels conflictes, jo crec que una foto, un article, un reportatge i la suma de molts testimonis, de molts, poden portar a fer una denúncia. I una denúncia pot crear un lobby. I a partir de que tu tinguis un lobby, ja pots fer coses. Però per fer això, que és la suma de moltíssima gent, a veure, que és difícil.
Amb l'Anna, la primera cobertura que vau fer va ser a Etiòpia, bueno, amb una crisi nutricional.
Només una, eh?
Només una, és l'única que heu fet.
L'última, eh?
Sí, vull dir, la primera i l'última.
Junts, eh? Sí, sí.
Expliqueu-me com va anar aquella experiència.
A veure, em recordo d'ella al terreny, però de coses que ella explica no me'n recordo molt.
Bueno, de fet, jo em vaig donar compte que no se'n recordava, no?, del que va ser la primera cobertura que vam fer junts, perquè per mi, era la primera vegada que jo viatjava a l'Àfrica, i allà vaig aprendre primer una cosa, que és que quan viatges a llocs així, no?, viatges per treballar, has de portar tot l'equipatge amb tu, que va ser la primera lliçó, perquè el Tomasi em va fer desfer la maleta, la bossa al mig de l'aeroport i convertir el que era una bossa de 20 quilos en una de 10. I després vaig aprendre una lliçó, no?, que és una de les que sí que m'ha perseguit durant tots aquests anys, que és que quan jo estava allà jo no estava preparada, no?, pel que anava a veure. Jo era una crisi nutricional, l'uremia, i hi havia nens que es morien de gana a diari, no?, de gana i d'enfermetats relacionades amb la fam. I jo pensava que sí, però ningú està preparat per veure això. Bueno, de fet, jo crec que encara ara no estem preparats, no? Cada cop que et trobes en una situació així, no, mai s'està preparat per això, no? Però en aquell moment jo tenia la càmera, jo veia el Tomasi, treballava, s'indignava, però feia fotos i treballava, no? I jo, en canvi, el anava seguint absolutament col·lapsada i vaig estar 3 dies sense fer fotos. I finalment, el tercer dia, vaig dir, avui faré fotos. I just quan vaig anar a fer fotos, el Tomasi em va agafar la càmera, me la va tirar i em va dir, no tornis mai més a fer això. Abans de fer una imatge, has de mirar la gent als ulls, no? i una cosa que sembla lògica i normal, no? Doncs en aquell moment jo estava tan preocupada per ser capaç de fer-ho, estava molt més preocupada per això que pel que estava fent, no?
Clar, la clau, Tomàs, és el respecte, no? Em falta, anem mancats de respecte amb aquesta professió i amb altres àmbits,
moltíssim,
òbviament, no?
Moltíssim. Mira, jo, a veure, jo el que penso, cadascú que entra, actua i fa el que sent, no? Jo crec que tota aquesta gent que surt a les fotografies que nosaltres fem, no? Hi ha algo que hem de ser conscients, no? Que ens està donant la vida. Vull dir, jo puc menjar i jo tinc un nen, una família, i això és part d'una feina que ells en donen. I això ho has de tindre molt, molt present i molt clar. El nostre món és un món que ells que ens permeten tindre, no? I això ho has de mirar amb molt de respecte, amb molt de respecte, i és la part bàsica, per mi, de la nostra feina, no? I algo fonamental, que és que no hem de mentir, que no hem d'enganyar, que no hem de justificar.
L'honestitat, al final, no?
És això. Hem de ser honestos.
L'Anna parlava abans de bloqueig, no? El bloqueig de no poder disparar perquè la situació et supera. T'has trobat així?
Molts cops, clar. Sempre he dit que la fotografia més potent és la que mai he fet, no? I m'han temorat les cames, les dents. Terror, has passat, clar.
En quines situacions, per exemple?
T'apunten amb armes, te les munten. Mira, quan tu t'adones que no ets ningú, és quan algú et munta. Saps que es munta una arma?
Una arma, sí.
Doncs quan te la munta, t'avanteu a mig metro. Que llavors sí que ets conscient que estàs...
La vulnerabilitat, no?
Que estàs en un lloc que és un segon. Clar. A vegades perquè, clar, que entres en llocs en què el patriotisme no està ben vist.
El que has vist amb aquests 25 anys de trajectòria és duríssim. Aquest llibre de Metges Sense Fronteres ho testimonia. Com es gestiona la impotència, per exemple, no?
Com pots?
Aquesta reflexió de no, què faig, actuo o no actuo, si actuo, de què servirà, no?
Jo et puc dir que he tingut la sort que he pogut treballar sota el paraigües d'una organització com Metges en un moment donat, o en 50, deixo la càmera al terra i em poso a fer coses, no? I això m'ha permès molts cops estar en pau amb mi mateix, no? Però sempre he dit que tota aquesta feina i tot el poso que deixa és acumulatiu. I això, vull dir, van passant anys i anys i anys fins a que un dia el teu cap i el teu cos no entén el que estàs fent. I ho entén malament. I llavors poso petes.
Anna, la impotència... Tu ets deixeble, no?, del Tomasi, ho has dit moltes vegades, això.
Sí, sí.
Com la gestiones?
A mi la impotència me la genera veure doncs, que segueix morint gent al Mediterrani, que segueixen havent-hi guerres obertes que no acabaran mai. Doncs ara acaba de tornar d'Afganistan, no? Doncs la situació de tota la població, especialment de les dones a l'Afganistan, això em genera impotència, no? Però que les meves imatges no canvien la història de la humanitat, doncs és que sí, i és que llavors no podríem dedicar-nos a això.
No, parlava més amb el tema d'estar davant, no?, d'una situació i vaja, i trobar-te que potser amb la teva acció, ja no únicament fotogràfica, no puguis fer res, no? En aquest sentit.
Sí, però això és com a ciutadana, no?
Clar.
Vull dir, la professió, evidentment, tu esculls anar a segons quins llocs i fotografies escenes duríssimes, pues, a Etiòpia, per mi, veure nens morir-se de gana davant meu estava absolutament bloquejada. La primera vegada que vaig veure una pastera a la deriva al Mediterrani, on hi havia gent amb les cames rebentades, dones que visiblement es veia que havien patit violència, la meva primera reacció no va ser fer imatges, sinó intentar treure la gent de l'embarcació, quan el que estava fent era impedir la feina de la gent que realment sabia rescatar. Clar que et bloqueges, no?, perquè són situacions límit, però igual que ens hauríem de bloquejar tots quan veiem gent dormint al carrer o quan veiem moltes injustícies, no?, desnonaments a Barcelona, no? I'm all alone in this place and I feel so weird because now you're not here. Com diu l'Anna, el llibre El compromiso de la fotografia, amb la teva feina, Tomàs, hi ha revolucionat la fotografia humanitària, o aquí ho estem veient. Hi faltava dignitat a la fotografia humanitària.
A la fotografia humanitària jo crec que li calia sortir d'aquests arquetips de nens morts de gana, famèlics, de les mosques. En Salgado, entre els anys 86 1988 va fer una obra a Àfrica, va estar a Mali, a Txad, va estar a Etiòpia, va estar a Somàlia, i va fer l'èpica de la fam. O sigui, i mira que jo he parlat amb ell d'això molts cops, que és col·lega meu, no? Que això fa 30 anys, no? I jo fa 20 i pico anys que ens van proposar canviar aquests targets, no? L'única forma que es pot fer és conèixer a qui estàs fotografiant i posar-li cara i ulls.
La clau és conèixer, no? I empapar-te de l'entorn i de la gent, no? No arribar a fer les fotos i marxar, no? En aquestes imatges, Tomàs, no hi ha derrotisme, hi ha molta dignitat.
Vull dir que estàs fotografiant persones que t'estan deixant entrar a casa d'ells. M'entens o no? Ostres, jo penso, i més que pensar, sento que has de parlar de tu a tu. I jo crec que la fotografia humanitària, no sé si és humanitària o és humanista, és una fotografia, per mi, totalment i radicalment horitzontal. És una fotografia democràtica, no?
Coneguem alguna de les fotografies del llibre publicat pel 50 aniversari de Metges Sense Fronteres, perquè hi ha molt dolor, òbviament, però també hi ha molta llum teva i, per tant, també dels protagonistes d'aquestes imatges. Una de les primeres fotografies que m'agradaria comentar és el part de la Barakat, a Etiòpia, l'any 2014, una història que a mi m'ha frepat, no? Perquè és una història al límit, no?, entre la vida i la mort, no?
Mejo, Etiòpia, 2014. En una clínica de rajoles terroses, rudimentària, sense més estris mèdics que un degotador, una dona apareix al seu fill. L'ajuda una llevadora que, amb cura i determinació, acompanya l'arribada al món del nadó, que ja té el cap fora. Al costat de la mare, un professional de bata blanca observa, sorprès, el miracle de la vida. Però el nen neix mort. Juan Carlos Tomasi va enregistrar el part i, mentre reanimaven la criatura, la mare li va demanar al fotògraf de veure el seu fill a través de la càmera.
Vam arribar a aquest poble que està lluny, no, lluny, que mayúscules, molt lluny, a més, vull dir, portant 14 hores en cotxe, plovent, feia molt de fred, plovent tot de fang, bueno, que arribem, bueno, per la nit, i cada demà volíem anar a recollir unes dones que estaven embarassades, però que estaven molt lluny. I de sobte surt una nena, tenia 18 anys. Estava allà
a punt d'explotar,
una cosa, ostres, saps, mullada, amb dues bolses, descalça, més un fred que feia, de tota ple de fang, doncs res, la vam agafar al cotxe, ens vam anar a la clínica, i bueno, res, doncs, vull dir, estava allà a la matrona, vam estar parlant, aquella noia que havia tingut ja dos parts, òbits, vull dir, tàmors. I bueno, aquest, a veure...
Aquí, hi ha tota la sèrie d'imatges, sí. Aquí surt el cap, no?
Bueno, pues, no, pues res, saps, va sortir. El traductor me ha dicho que luego quiere verlo en vídeo porque, o sea, porque es que nunca ha visto a un niño vivo. Bueno, surt el nen i el nen surt mort.
Mare meva.
Bueno, saps, surt mort. I mira, aquestes de les poques vegades que una càmera ha pogut salvar un nen. Per estar nosaltres, bueno, estava jo en aquest cas, i el van aixecar ràpid.
El van reanimar.
Ràpid. Que el nen va anar a l'incubadora, un nen molt petit, i ella va veure el part pel vídeo. Va ser molt emotiu. Això és de les poquíssimes vegades que he tingut jo. La sensació de que la presència d'una càmera en directe salvava la vida.
Aquí el teu fill, el Leo, l'Anna és mare de la Nur.
Sí.
Com us ha canviat la paternitat?
A mi molt, vull dir, moltíssim.
A l'hora d'afrontar un projecte, a l'hora d'agafar la càmera i retratar.
Molt. Sí, però és que m'emociono.
Bueno, a mi el Tomàs m'havia avisat, no? Que quan tingués una filla no serien les coses igual, no? Perquè, clar, jo quan va néixer el Leo ja coneixia el Tomàs i, de fet, ho vam viure... treballàvem junts, i bueno, i llavors va néixer el Leo i el Tomàs em deia, és que quan tinguis una nena, això, no? Jo al principi li deia, jo d'aquí a que tingui una nena, bueno, pues la nena ha arribat. I realment, bueno, jo aquest any ja amb la nena, la Nur té 7 mesos, he anat a l'Afganistan. Ha passat una cosa que no m'estranya, però em sorprèn, no? Que al final el seu pare, el pare de la Nur, també és periodista, es diu Agus, i tothom m'ha preguntat a mi que per què anava a l'Afganistan i no l'Agus. Això encara passa, i molts col·legues de professió, no?, també. Però sí que és veritat que, clar, per primera vegada estàs fora i realment trobes a faltar algú, no? Perquè, bueno... Però també crec que, bueno, que la Nora ha nascut a la família que ha nascut i jo no vull deixar de dedicar-me a això i al final, bueno, el Tomàs ho ha demostrat i jo ho seguiré intentant demostrar, no?, que podem seguir fent aquestes imatges i podem fer aquesta feina, tinguem fills o no, no?
Volia preguntar en si la mirada és més intensa, no? Hi ha una perspectiva diferent amb això, Tomàs?
Mira, a mi et puc dir que m'ha canviat fins i tot que quadra, que ara és diferent. Fins i tot, és que més tot, no? Vull dir, que l'olor, percepció, l'entrada, qui si hi ha, m'indignava, abans, com em poso quan, vull dir, quan veig coses que amb nens que no m'agraden. Pensa que en el segle XXI, que es mori un nen de desnutrició a qualsevol lloc del món, és un assassinat. Per què? Perquè hi ha suficients mitjans perquè això no passi. El que passa és que les polítiques no s'estan aplicant bé des de fa anys. I si amb això afegeixes que hi ha una bossa d'especulació a Chicago, si això afegeixes que les polítiques del Fons Monetari Internacional que en aquests països, el canvi climàtic, tot això, que avui en dia, per mi, és un crim.
Una altra fotografia que m'ha creat molt l'atenció, n'hi ha moltes, eh? Ja veus que tinc tot aquest llibre marcat amb pòstics i no tindrem temps de parlar de tot, però bé, la fotografia d'una mare i els seus fills al desert de City.
Desert de City, Etiòpia, 2016. D'un paisatge desèrtic, inundat de pedres ennegrides de diferents mides, en sobresurten una mare i els seus fills. Són sis cossos que, com si estiguessin camuflats, trenquen la monotonia cromàtica d'un entorn climàticament hostil. Miren a la càmera en la llunyania. La mare i una de les filles, la més gran, es tapen el rostre amb vels acolorits.
Aquesta és de la situació que jo m'he trobat, que més m'ha assombrat. Jo dius, hòstia, saps? Veníem d'un viatge amb 4x4, 4 o 5 hores, eh? O sigui, molt llarg, més que una calor, vull dir... Però de ser que està tocant a Djibouti i també Eritrea. O sigui, estàvem a 50 graus, una cosa bestial. Però a més, molt, molt de calor. Que arribem a un lloc ja per fer pis, no? I de sobte surten tres nens, quatre nens, una dona, amb unes pedres, però és que aquí no hi ha res. Però és que no res, res. Que escorpins i unes aranyes que així. Ni aigua. Després surt per dalt un home, vivien allà.
Al mig del no-res.
Al mig del no-res. Sí, com el, pues, com fa 3 segles. Ostres, quan tu penses que no hi ha res, sempre et sorprèn. I jo penso que per això la vida és la vida, no? Aquesta professió que és la que té, no? Vull dir que, a part, ja que estàs treballant a metges, doncs clar, metges arriba, que no arriba ningú.
Fotografia és vida, Metges Sense Fronteres està vinculat a la vida, no?
Sí.
És la defensa de la vida, però també molta mort i molta desesperació, tot i que tu no ets molt partidari, no?, de fotografiar persones sense vida. En aquest llibre hem triat una fotografia d'un nen, el Mohamed, no?, víctima de la desnutrició.
Sí. Hospital de Madawa, Níger, 2012. Una llitera domina una sala austera de parets de ciment emblanquinades. A sobre hi reposa el cos d'un nen. Està embolicat amb una tela estampada amb motius florals. Només en sobresurten les cames i els peus. Les plantes de les extremitats inferiors miren cap endins, abatudes.
I potser n'hi ha una altra vinculada a una víctima de feminicidi, no?
Sí,
la imatge d'una dona,
sí.
No?
Uf, a Guatemala, sobretot fa 10 anys, 15 anys que acaba aquí, que era cada dia... entre 10, 15, 20, 25 dones assassinades cada dia, eh? Recordo que vam anar que la policia i després vam anar amb els bombers, que són els que, saps, els que estan sempre allà, no? I després metges tenia un equip de psicòlogues, parlaves, no?, amb dones, històries però brutals, però o sigui, allò que dius, que tu penses, això no es pot explicar de lo bèstia que és. Això que m'ha passat a Guatemala fent també un llibre. Vaig estar un mes que en un bordel, visquent, no? I llavors tot és un món molt sòrdid. A veure, el que més em tocava eren nenes de... Com el Leo, 9 anys, 10. I eren nenes, pues, això, saps, sense dents, fetes... Puf, i que tenien que anar amb els camioners, que venien per les nits, nenes com el Leo, eh? 9, 10, 11 anys. Puf, que això em posava, em tocava molt.
Clar, afectació personal, és aquí on anava, no? L'afectació personal, són molts anys de trajectòria. Abans ho has comentat una mica així de passada, sí. No? Que arriba un moment que, home, pues, el, que el cos i la ment, no? Diu prou.
T'afecta, home, t'afecta. T'afecta, vull dir que et sents impotent perquè és que al llarg dels anys continues veient les mateixes cares. No ha canviat res, eh? No ens pensem que això va endavant i que evolucionem. No, home, no. No hem après res, perquè no ens recordem de la història, i això és molt fort, vull dir, per mi. Her name was written on the photograph,
right next to her red sunburned face. Quantes vegades, Tomàs, hi has dit fins aquí, prou?
Masses, moltes, masses, i mira, aquí estic encara.
I però, per què no has acabat de fer el pas?
Perquè jo veu encara que amo la meva professió, ja estàs... Tan fàcil com això.
Anna, tu en quin punt estàs amb la gestió d'aquestes motxilles? Perquè també portes molts anys documentant moviments de població, estan en llocs complicats. En quin punt estàs tu?
No, jo estic... Bueno, hi ha èpoques de tot, no? Però crec, jo encara crec, i com diu el Tomassi, no? És una professió que... Bueno, el títol del llibre ho diu, no? Que és compromís i encara sentim aquest compromís i... Jo ara mateix estic en un moment que no vull deixar la professió. Clar que et desanima, clar que no, és tot cíclic. De fet, aquestes darreres setmanes no havia passat mai. Portem molts anys fent exposicions al carrer i hem vist com han destrossat 3 exposicions al carrer a l'estat espanyol, no? Llavors, jo crec que no és que tot vagi... O sigui, que no canvi res, sinó que aquí on vivim nosaltres les coses van a pitjor. Clar. Perquè... Hi ha determinades corrents polítiques que s'atreveixen a dir segons quines coses i llavors s'està com destapant, no? un racisme, no? I un sí. Discurs d'odi que està fent. Doncs ara estava a Tenerife fa uns dies i hi havia una exposició al carrer on hi havia retrats de nois que s'havien quedat a Arguineguín, al moll d'Arguineguín, a l'arribada a Pasteres de Canàries. I en aquests retrats van, o sigui, van trencar les lones, però van decapitar directament els nois, no? Clar, això a vegades desanima, no? Perquè dius, però bueno, però aquí estem explicant el que estem explicant, no? Sembla una mica que vivim, que cada vegada els mons es vagin fent més distants, no? El meu món no té res a veure amb el món del tio o noia o qui hagi trencat, hagi decapitat aquestes lones, no? Llavors, la frustració per mi és com tornem a ajuntar aquests dos mons, no? Com tornem a construir o com deixem de només fer imatges per gent convençuda i amb les nostres imatges podem... fer que gent que no està convençuda senti una mínima empatia o desperti alguna cosa, no? I aquí jo crec que és el repte que tenim.
Què en penses, Tomassi?
A veure, com es pot canviar? Això no ho sé, evidentment. Però el que et puc dir, que si tu fas la teva feina amb una ètica teva, amb una moral dins dels temps que corren, amb empatia i amb molt de respecte, jo crec que pots aportar una petita capa de pols perquè això vagin sumant, no? Però, a veure...
Però en quin món estem, Tomasi? El món de la sobreimatge, la sobre, no, informació...
Però, aquí entrem com... ja... Clar, és que... Un altre debat, que és, a veure, què és... A veure, què és...
L'accés fa que es normalitzi la barbàrie?
No, però... Uf, parlem o no del tema que... A veure...
Quant temps...
T'ho explico. Aquest tema que... A veure, és... Quina diferència hi ha entre una fotografia i una imatge? La tesi. Parlem de la tesi. La tesi és quan tu has reflexionat. Has fet una introspecció intel·lectual per explicar una història. Aquesta història és una foto. I una foto té una feina. Una foto té un estudi. Una foto té una búsqueda. No?
És tot aquest treball previ per entendre.
La tesi.
Abans de disparar, clar.
Una imatge no. La imatge... és un frame ràpid que et pot quedar bé o no, però ara, no hi ha una feina d'anys o de mesos o de dies o d'instants, no?
Però la frontera és molt... És molt dèbil, no?
No.
Depèn de què s'ho miri, no?
Clar.
Els ulls han d'estar entrenats, no? La mirada ha d'estar entrenada.
Però,
ho dic amb aquest context d'impactes audiovisuals però, pràcticament constants.
Que dic per què? Perquè la fotografia, torno, comunitària o... comunista, és una fotografia ideològica i de posició.
Anna.
crec que sí que és veritat que no tothom pot llegir fotografies, però no tothom interpreta i llegeix les fotografies igual, no? Jo una vegada vaig fer una imatge d'uns nois que acaben d'arribar a Barcelona, que eren, bueno, en realitat eren nois en situació irregular perquè havien entrat en pastera, havien arribat a Barcelona amb autobús, sí. I al carrer de Sants aquests nois van veure un cotxe amb una roda rebentada i van voler ajudar la dona, no? I li van canviar la roda. I llavors jo vaig fer aquella imatge... I per mi era una imatge potent, perquè era com, de cop, deixem de veure a la gent que arriba a l'estat espanyol amb les mantes de Creu Roja i la comencem a veure com agents actius dintre una societat, no? Per mi era un exemple de com fotografiar els moviments de població. I una dona em va aixecar la mà i em va dir, ostres, doncs jo el primer que m'he imaginat és que aquests nois estaven robant la roda del cotxe. I jo vaig pensar, doncs vaja imatge més dolenta feta. I ella em va dir, no, quina concepció tinc jo de la gent negra, no? Perquè els cinc nois eren negres. I llavors... Clar, el tema és com llegim les imatges i com ajudem, no? O com fem imatges que, amb una tesi suficient com perquè s'interpretin de la manera... Clar, no hem parlat gaire, el Tomàsí ho ha deixat anar, no? Més o menys intuir que la fotografia no és mai objectiva. No? Llavors, tu et posiciones quan estàs fent imatge. Però fer-ho bé, com posicionar-te d'una manera que facis que quan estiguis explicant la història portis a la gent cap on tu vols que vagi.
Per mi, per fer bones fotografies has de llegir molt. Perquè això és el que et dona la rapidesa per veure el que està passant, canalitzar-ho ràpidament i enquadrar-ho molt ràpid.
Per acabar, aviat s'inaugurarà el World Press Photo aquí a Barcelona. Mm. Què en penseu d'aquest certamen? Ajuda a que el fotoperiodisme se situï a un bon nivell? Els índexs de públic, no? L'assistència de públic en aquestes efemèrides és importantíssim. Llavors, no sé, des de la vostra visió de professionals, o hi ha reserves aquí?
Jo crec que el World Press Photo, quan arriba a Barcelona, és una demostració que el públic vol fotoperiodisme, no? Perquè és una de les exposicions més visitades de l'any. És veritat que és un reconeixement a la professió, però també, bueno, World Press Photo està fent esforços perquè això no passi, però segueix sent un 70-75% de la gent que es presenta a World Press Photo i que guanya World Press Photo són homes. Només 4 dones en tota la història del World Press Photo han guanyat la foto de l'any, no? Que és la imatge que més es veu, que aquest any és del Matt Nissen, que és una abraçada, no? I World Press Photo tendeix encara a tenir una visió massa occidental, no? O sigui, si pensem qui ens ha explicat el món aquest segle XX i part del segle XXI són homes blancs de classe mitja alta, normalment heterosexuals, no? És un perfil molt determinat de persona que ens està ensenyant, i no només qui ha fotografiat, sinó qui han sigut els editors, qui hi ha darrere, qui són les empreses. Llavors, World Press Photo ha de democratitzar molt més la mirada de qui ens explica el món. S'estan fent esforços? Sí, s'està veient altre tipus de reportatge que no sigui tant d'agència, menys descriptiu, més intuïtiu? Sí, però jo crec que encara s'ha de seguir treballant perquè World Press Photo, sobretot, democratitzi la manera com ens estan explicant el món.
Jo crec que... Vols afegir alguna cosa, no, Tomàsí, no?
No, a veure, jo és un món del qual no participo, però jo crec que la comercialització, no, del fotoperiodisme, jo crec que banalitza una mica el món que estem fotografiant, no? No ho sé, és el meu punt de vista.
Sí que és cert, jo crec, no?, que World Press Photo té una cosa molt bona. Té una difusió i una visió del món. Si pensem en la imatge de Samuel Aranda de la guerra de Yemen, va situar la guerra... Tant de bo tornés a guanyar aquest any. De fet, Pablo Tosco, que és un altre fotògraf que està a Barcelona, és argentí però viu a Barcelona, ha tornat a guanyar, bueno, li han donat un dels premis amb una imatge de Yemen, doncs aquestes imatges ajudaran que aquests dies que estigui World Press Photo a Barcelona es parli novament de la guerra de Yemen. I per mi això sí que és important de World Press Photo, no? Encara que s'ha de democratitzar una mica la mirada del World Press Photo, té un poder de difusió que, sí, malauradament, els mitjans de comunicació actualment cada cop es veu menys periodisme, no? Fotoperiodisme.
Evidentment.
Doncs Juan Carlos Tomàsí, moltíssimes gràcies per la teva mirada.
I a vosaltres.
I a l'Anna Surinyac també, que la tenim de col·laboradora, i és un plaer, sobretot aquesta mirada en perspectiva de gènere tan important també a l'hora d'afrontar projectes. Una abraçada a la memòria de l'olvido i el compromís de la fotografia. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
El World Press Photo és conegut pels premis fotogràfics que atorga cada any a fotoperiodistes d'arreu del món. Però el que potser no se sap tant és que des del 2011 té una altra categoria, la de narració digital, que reconeix projectes periodístics, audiovisuals, interactius. El format, tot i que encara no és gaire popular, ha tingut un gran creixement. El 2011 va tenir 42 nominats, el 2020, 300.
Desde chicoteta, eres una princesa, eres no sé qué, eres no sé... ¿Sabes cómo? Fete chicoteta, fete débil y no.
Mami, la otra.
Son fuertes.
Es bueno que te prepares mentalmente de que si puedes, de que eres fuerte, porque si te agobias y te bloqueas, te vas a centrar en el dolor.
Això que sentim és Parir al segle XXI, un documental codirigit per Clàudia Reig que ha guanyat el premi al millor projecte educatiu interactiu de l'any. Ha estat produït per Barret Films, Radio Televisió Espanyola i Apunt Mèdia.
De fet, nosaltres sempre hem sigut seguidors del WordPress Photo, que quan s'ha fet l'exposició sempre hem anat, inclús a Barcelona, a veure-la.
Clàudia Reig, codirectora de Parir al segle XXI.
I clar, quan ens nominaren sí que fou com un... Hosti, estem així, algo que nosaltres admirem de tota la vida, no? I hem arribat a estar a este punt. De fet, no sabíem ni que podríem haver-se presentat fins a este any, perquè no sabíem que tenien també categoria de digital media, no? De storytelling. Pues ja ens agradaria que això suposara una passió després en la nostra trajectòria. Perquè fer documental moltes vegades és difícil.
El documentari interactiu vol ser una eina de consulta i divulgació sobre què vol dir un part respectat.
El part respectat no necessàriament ha de ser natural, vaginal. Vull dir, el part respectat significa que l'atenció que reps com a dona siga respectada, respectuosa cap a tu i que donen la possibilitat de triar, de decidir per tu mateixa i de tindre aquesta autonomia, no? De potenciar-la.
Clàudia Reig i l'equip de Barret Films han entrat a la sala de parts de l'Hospital Públic de La Plana i han acompanyat 5 dones en un dels moments més íntims i emocionants de la seva vida.
És un acte tan potent en si mateixa que, vull dir, jo crec que dona igual com el grave, si s'ha sentit, que l'acció ja és brutal, o sigui que... Té un trellat, no? També, en este cas, pues, la relació que estableixes en la dona, en la família, e inclús en les comares, també té un valor i té un sentit i es fa d'una determinada manera, però al final això, quan veus naixer el xiquet, la xiqueta, el bebè, i veus l'emoció de la mare, de les comares, de la família, això és tan potent que dius, no sé què més dir.
Parir al segle XXI, a més, té gràfics intuïtius amb dades sobre tipus de parts de l'estat espanyol i vídeos amb professionals sanitaris oferint informacions concretes per esvair dubtes. Paral·lelament, també et van fent preguntes sobre el teu hipotètic pla de part.
Permet aquest tipus de crides a l'espectador que puga triar quin tipus d'informació també vol, ampliar o no. La línia principal audiovisual són els parts i és una història, diguem, narrativa que podries juntar i seria pues, un documental de 40 minuts o 40 i pico. Però el fet de poder anar aprofundint en els ítems o els dubtes que tingues, no? de coses que estàs veient en un nivell narratiu, i crec que sí que genera aquesta sensació, no? De dir, vale, puc parar i puc investigar més.
El projecte ha acabat sent una eina útil per a tothom.
Inclús les comares d'atenció primària la utilitzen, la recomanen per a les dones, per a que facin el seu pla de part. Aquesta vocació de servei públic que nosaltres volíem que tinguera, no només perquè estigui gravada en un hospital públic i financiada per institucions públiques, sinó perquè és una ferramenta pública.
If there's one thing in life. La segona part del documental serà un altre projecte sobre violència obstètrica en els parts, i és que per Clàudia Reig cal visibilitzar els temes incòmodes perquè el que no s'ensenya no existeix.
La nostra funció com a productora o com a documentalistes és posar sobre la taula temes que s'han de debatre, que s'han de reflexionar perquè hem de canviar la manera de veure-ho o hem de començar a parlar-ho, simplement. El fet de parlar-ne d'això crea debat i això és el que possibilita un canvi de mentalitat, no? Pot ser l'eutanàsia, pot ser el part respectat, pot ser la discriminació de les dones en l'àmbit laboral. Hi ha moltíssims temes que comencen sent un tabú, comencen sent coses o que no som ni capaços d'identificar, i el fet de parlar-lo genera aquest debat que és necessari per a que les coses es canvien.
Per Clàudia Reig i l'equip de Barret Films, qualsevol tema es pot explicar de manera interactiva.
Jo penso que se pot adaptar a qualsevol projecte. Nosaltres sempre que pensem en un tema, sempre pensem que té una aplicació interactiva. Vull dir, sempre pensem... De fet, la majoria de projectes interactius que hem fet o venen d'un llargmetratge o han acabat també en un llargmetratge. Vull dir que intentem també que no abandonar el documental lineal comú, perquè és també l'estil que a nosaltres ens agrada.
Sobre si és un format que generalitzarà o no, la Clàudia no ho té clar.
Ojalá que sí, o sea, ya me agradaría a mí que el interactivo que tracta como a público inteligente, ¿no? Como a un espectador inteligente, siga el futuro, porque et permetría también plantejar-te coses i reflexionar, com estaves dient abans.
Encara ara hi ha molta incomprensió i a la gent li costa agafar l'ordinador per mirar un producte audiovisual.
El documental interactiu crec que és un format que la gent moltes vegades no sap què és. I que dius, hem tret el documental interactiu i te diuen, ja, però on es pot veure? I tu dius, és que t'estic compartint l'enllaç. I la gent te pregunta això. És difícil moltes vegades que entenguin el concepte, no? Has de dir, no, és un documental, o sigui, anem a una part que està lliure, o sigui, és una web, però té pues, diferents experiències, no? O sigui, no és només que te sentes davant d'una pantalla i jo te dic el que vull i tu te quedes callat i observant, sinó que permet això i li ho has d'explicar a cada persona per a que ho entenga, i moltes vegades és un poc frustrant.
Finalment, un altre dels problemes que identifica és la sobreoferta audiovisual actual.
La sensació meua és que tens tantes coses que triar, no? En tantes plataformes, cada vegada n'hi ha més plataformes, que igual moltes vegades prefereixes no triar. Arriba un punt de que igual és més senzill no fer-ho. O sigui, que realment no sé cap a on estem anant, perquè a mi me pareix una situació, o sigui, un context un poc de boixos.
Podeu veure Parir al segle XXI al l'app de RTVE.es i al web de Punt Mèdia. Somebody easy to
Fins aquí el programa sobre fotografia i compromís, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián i Martí Cuní. Gràcies per seguir-nos a l'antena i també en podcast. Fins aviat.